Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molero. Les avingudes principals de Platja d'Aro a la comarca del Baix Empordà han quedat inundades aquesta tarda per culpa de la pluja. Això és el que es podia sentir fa una estona en aquest municipi. El sistema de clavegueram no ha pogut engolir l'aigua que ha caigut i s'ha hagut de tallar el trànsit pels carrers. Anem en directe a Girona. Roger Santaló, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tot i que el municipi ha activat el seu pla d'emergència, l'aigua ha col·lapsat Platja d'Aro i s'han vist afectats equipaments com el pavelló municipal. A hores d'ara, tot just està fent una revisió dels danys de la pluja que ha caigut fa escassament una hora. Els comerciants de Platja d'Aro reclamen millores en el manteniment de la xarxa de clavegueram perquè no absorbeix l'aigua com pertocaria, malgrat que el municipi ja hi va fer obres recentment. Manel Canadell és el president dels comerciants.
No sé què és el que passa, que precisament això es va fer per solucionar aquest tema, que ja ve d'anys, és endèmic, però tampoc ho ha arreglat i les obres s'han fet, perquè tots els que estem aquí en som testimoni.
Des de l'Ajuntament es confirma que no hi ha més danys tret dels materials que ha provocat la pluja. Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Girona.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Oriol Junqueras nega cap responsabilitat en l'estructura B d'Esquerra i assegura que els seus impulsors es van conjurar perquè no ho sabés mentre era a la presó i quan en va sortir. Després de la carregada de dissabte contra Marta Rovira i els dirigents afins, Junqueras ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que com a president d'Esquerra no va tenir constància de l'estructura B que va promoure els cartells de l'Alzheimer.
Tota la responsabilitat de gairebé tot, jo crec que amb una única excepció d'allò que va haver-hi que es van conjurant que no ho sabés. Des del gener del 2018 va haver-hi algunes persones que van decidir prendre un seguit de decisions a través d'un determinat àmbit de WhatsApp o de Signal i que un dels seus objectius era justament que jo, que en aquell moment estava a la presó, no ho sabés i que quan vaig sortir de la presó doncs continués sense saber-ho.
A través de les xarxes, Marta Rovira ha dit que per responsabilitat no contestarà Junqueras fins que deixi de ser la secretària general del partit.
Nou rècord de turistes que s'han allotjat en hotels a Catalunya. El mes d'agost hi va haver prop de 2,7 milions de turistes, 35.000 més que el mateix mes de l'any passat, quan ja es va superar les xifres d'abans de la pandèmia. Dues terceres parts dels turistes són estrangers. Per demarcacions, el nombre de visitants ha pujat a tot arreu, a excepció de Lleida, on han tingut 9.000 turistes menys en comparació amb l'agost del 2023. Si ens fixem en el nombre de pernoctacions, han augmentat en el conjunt del país, però aquest augment s'ha donat sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. I pel que fa als preus de les habitacions hoteleres, han augmentat un 4,5% interanual a Catalunya.
Avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a persones de més de 80 anys a les residències de gent gran i a les dones embarassades. Segons el Departament de Salut, també es vacunarà les persones que reben atenció domiciliària. Per la resta de la població, la campanya s'iniciarà la segona quinzena del mes d'octubre. L'objectiu principal és protegir primer aquestes persones més vulnerables que poden tenir complicacions relacionades amb el virus de la grip o amb la Covid, que circulen especialment durant els mesos de tardor i hivern. Salut ha detallat que per a aquesta primera fase de vacunació a Catalunya contra la grip s'utilitzaran vacunes tetravalents i per la Covid-19 es posaran vacunes adaptades per protegir de la variant JN1.
I la Guàrdia Civil ha detingut a l'aeroport del Prat un ciutadà brasiler procedent de São Paulo que portava amagats dins la carcassa del seu ordinador portàtil 6 lingots d'or d'un pes d'un quilo. La policia calcula que haurien arribat a tenir un valor al mercat superior als 75.000 euros. Segons informa el cos armat a Catalunya Ràdio, és un procediment habitual intentar passar metalls preciosos com ara l'or a l'interior de dispositius electrònics amb l'objectiu que quedin camuflats entre els components electrònics quan passen l'escàner. Esports, Ruth Vilà.
El porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, l'han operat aquesta tarda després d'haver-se fet una lesió greu al genoll. Ter Stegen es va trencar al tendó rotulià ahir en el partit de l'equip blaugrana contra el Villarreal. Tot apunta que l'Alemanya estarà uns 8 mesos de baixa. El president de la Lliga, Javier Tebas, ha confirmat que la durada de la lesió de Ter Stegen permetrà que el Barça, si vol, fitxi un altre porter. Un Barça que és líder de primera, després de la golejada davant el Villarreal per 1-5, dimecres torna a haver-hi jornada de Lliga, Barça-Getafe i Girona-Rayo. Els gironins són 200 i l'Espanyol 13è. Els blanquiblaus rebran dijous al Villarreal. Avui a jugar encara l'últim partit de la 6a jornada de Lliga amb un Betis-Mallorca a les 9. L'entrenador penedesenc Guillem Cabestany deixa el càrrec de seleccionador espanyol d'hoquei patins en categoria masculina després de guanyar el Mundial. Ara dirigirà el Calafell. I afegirem que el Hajdú Opus Lleida ha presentat un nou fitxatge a l'epivot eslové Edo Muric, de 32 anys i 2 metres 2 d'alçada. Prové de l'Olímpia de Ljubljana.
Fins aquí les notícies.
Les porteres, les pobretes, no sabem res.
Quan diem porteres, sembla un sinònim de senyores xafarderes. Quin error, quina feina més important i tan invisible. Aquest dilluns, a Les Dones i els Dies, fem un homenatge a l'ofici de portera.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest dilluns, un homenatge a l'ofici de portera.
Fem l'ull molt viu.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda i avui estem parlant amb directors de càsting. Estem parlant amb la Lucy Lennox i estem parlant amb en Pep Armengol, ells dos, directors de càsting. Ho hem deixat a mitges i ara jo tenia una pregunta. A veure, ens heu explicat, no? Nosaltres ens nodrim d'agències d'actors, d'actors que nosaltres coneixem, treballem en conjunt amb diferents associacions, etc etc. I les xarxes socials? Feu captació a través de xarxes socials, també? Sé que aquí divergiu. A veure, Pep.
Bé, és una eina que ha vingut. S'ha de ser molt curós, les xarxes són molt perilloses, però per altra banda també és una manera d'obrir el que estàs fent en alguns casos. Llavors s'ha d'aprofitar, però jo he dit s'ha de forma molt curosa.
De forma molt curosa, però s'ha d'aprofitar. I tu?
Sí, jo també. De forma con cautela, però ara és parte de la vida. Jo és com quan estoy trabajando con los directores más jóvenes o más joves, miren las redes sociales y de repente descubro nuevos talentos también. Por ejemplo, veo un niño que canta, veo cosas. Uh-huh. Y estoy adaptando, estoy intentando de aprender el lenguaje nuevo. Uh-huh. Porque no es la adicción a los likes, por ejemplo. No es la persona que tiene más likes. Pero hay mucha gente que están expresando su creatividad en las redes. Hay chicos en la escuela que tiene Pepe en el estudio Karloff, que de repente veo los vídeos que ponen y que han hecho cosas súper bonitas.
Sí, a ells, precisament, l'altre dia els deia de les xarxes que comparteixin coses dels altres. Mm. Que jo segueixo els actors que comparteixen coses dels companys, coses d'això. Ves a veure aquesta obra. Aneu a veure l'Enric Cambrai ara al Teatre Nacional, que fa una obra genialment escrita pel Sergi Belbel i que està que se surt, aneu a veure això i compartiu això, perquè els que hi vagin tornaran al teatre.
Mira, a propòsit de l'Enric Cambrai, perquè sé que tu tens relació amb l'Enric Cambrai des de fa molts, molts anys, us ha passat mai allò de conèixer un actor o una actriu en qualsevol circumstància i dir, oh, això és un diamant en brut, aquesta persona és una estrella?
Sí, muchas veces.
Sí.
I què noteu?
Mira, jo tinc veneració amb això. És una de les coses com a director de càstings que vaig als teatres. I se'm posa la pell de ganyet i dec ser yonqui, de quan veig el talent hi ha algo...
Hi ha algo que no saps què és, eh?
Que tinc pell de gallina. Dic, què hi ha aquí? Què hi ha aquí? No? Lucy va passar...
Jo crec que és una vibració. És que hi ha gent amb una vibració especial i te provoquen, com se llaman, les neurones sí. De espejo i tu sientes lo que sienten ellos, también es un brillo en los ojos Es una cosa muy importante, y esto es una cosa que estoy estudiando ahora, es la capacidad de estar 100% presente. que lo estamos perdiendo mucho. Yo no lo tengo, yo soy muy dispersa, con lo cual admiro mucho un actor que viene y está 100% presente en el momento y me transmite esto. Y luego el problema con los actores es que en la escena y en su actuación están 100% presentes, y luego fuera, en el mundo de real, están o pensando en el casting que no le han salido o con ansiedad para el futuro. Por eso, como un actor, cuando lo hace bien, es increíble, y cuando no tiene trabajo, puede ser un poco neurótico a veces porque está en el pasado y en el futuro. Y su sitio de confort, y su sitio de brillar es cuando estén 100% presentes. Entonces, cuando conoces una persona así, un actor, están 100% presentes, pueden implicar a la otra gente. Entonces, no es solo que actúan ellos, pero hacen que todo el mundo que está en la escena con ellos se sientan algo, que todo el mundo que está en el casting. Los buenos actores vienen a hacer un casting y hacen que todo el mundo...
Bueno, hi havia bons actors, Marlon Brando era dolent fent càstings, era dolent. Després, quan va triomfar el tramvia Llamado Deseo, els productors deien els de càsting, on estava? On estava, però era dolent fent càstings. Que això no vol dir, hi ha gent que és molt bona. Compte, errors de càsting venen a adjudicar el paper a una persona que és molt brillant, però igual és com un corredor de 100 metres. I després ja no té fons. Un protagonista és un corredor de marató. El meu primer càsting, l'Ariana Gil, va fer com 7 càstings, i cada vegada agradava més, i mica en mica vam veure que darrere hi havia una persona que cada vegada ens interessava més. L'altra cosa és una mica el que dèiem abans, em recordo la Lucy, el moment Laia Costa, que diu, mira lo que hi ha ahí. I bueno...
Expliqueu-me com va ser aquest moment, Laia Costa.
Bueno, la conocimos juntos, Pep y yo, porque estuvimos trabajando para unos rusos. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que tuvimos que hacer una película rusa, una película muy extraña con unos rusos que buscaban una protagonista española, y en nuestra oficina Laia había hecho algo de televisión, había hecho La Caputita Roja.
La Caperucita Roja.
Sí. Y le habíamos visto y en la oficina, yo, Pep y nuestra ayudante Anabel, esta chica es muy interesante, tiene algo. Digamos, pero solo así. Luego los rusos vinieron aquí, pero en plan, el mundo ruso, que tenía que llevar a Laia y otra actriz para conocerles en un hotel, en el Hotel Sofía. Y nos pagaron en efectivo.
¡Ah! Oh, ¡caray!
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, curioso, curioso.
Y entonces yo estaba acojonada porque estaba allí presentando chicas a un ruso y un intérprete, y de repente me sale con un sobre y pensaba...
No pintaba bien.
Que nadie nos reconoce.
Si algú et veu, diu que...
¿Qué está haciendo Lucy ahora? Está vendiendo...
Señoras, ¿no?
Señoras a rusos. Eran muy serios. Laia se fue y rodó la película. Entonces la conocimos. Luego yo la fui a ver también en el Teatro Nacional, en la obra de... ¿Cómo? Lo tengo escrito, la obra de Nahualbet
y al Marcel, sí.
El Muerte y no sé qué, y atraco en Aufbenischberg. Sí. Un título muy largo. Y ella tenía que hacer de una chica que hablaba alemán, aunque ella no habla alemán, y que había un atraco de banco. Con lo cual, cuando llegó Victoria, era muy fácil, porque yo sabía que Laia podía hacerlo, porque buscaba a alguien que podía hacer esto. Es una película que, para los que no conocen la película, es buenísima, pero es un atraco de banco en Berlín y sobre todo en una toma. Y ya está. Entonces Laia estaba dispuesta de hacerlo. Su representante en aquel entonces, Walter García, también reconoció el valor del proyecto. No ponían como pegas porque había que estar ahí 3 meses o 2 meses ensayando.
Tampoco... Pero claro, pero es un pla secuencia, vos de fer tot d'una, ¿no?
Sí, exacto.
I això li va convertir en el que va convertir, va ser determinant. Què dic als actors és que el meravellós del vostre ofici és que demà pot passar alguna cosa que et canviï, perquè a vegades no busquem, no mirem els currículums ni titulacions i no sé què. Clar que busques el talent, evidentment.
Sí, i és un exemple de càsting, també, perquè el dia anterior del càsting havia tenit un accident de moto i llegava, hicimos el càsting en otro hotel. No sé, Laia y yo hacemos los castings en hoteles. No sé por qué. Normalmente los hago en el estudio. Pero querían rodar el casting en un pasillo del hotel, como si fuera el atraco. Y ella llegaba en plan, y casi no podía andar. Y yo, pero Laia. Y ella, como es muy valiente, decía, no te preocupes, lo voy a hacer bien. Y se podía traspasar esto.
Wow.
Iba como casi con toda la pierna, con morado, y yo qué sé.
Iba a conseguir caminar bien. Sí. És molt de pell, no, la vostra feina? Em venies a dir això, no? Més enllà de... Es mira la formació, evidentment que es mira la formació, però de vegades hi ha coses que traspassen, no?
Sí, és instint. Bueno, i escoltar l'altra persona, aviam, el cinema... Clar, quan la gent parla de cinema... Bueno, el cinema i televisió està molt junt ara, cada vegada més. Et diuen un argument, no? L'argument és el que preexisteix a la pel·lícula. Una pel·lícula és un treball d'equip on intervenen moltes persones. I nosaltres, els nostres alumnes d'Estudi Karlov, que estem especialitzats en cine i televisió, els hi posem al cap que sobretot treballen pel muntador. Hi ha una persona que munta, que jo penso que no se'l reconeix prou, que pot convertir, donen el ritme de la pel·lícula, però en canviar les seqüències, fan art realment, o sigui, actuen. I els operadors, avui mateix en una classe li deia amb els actors, has de veure sempre la càmera, has d'olorar la càmera, has de ballar amb la càmera, perquè aquesta és la teva aliada que fa que vas a un espectador, a qui li expliques les coses, no?
Estaria parlant amb vosaltres 7 hores més. Ja farem una segona edició d'aquesta taula de directors de càsting. Avui n'hem parlat amb en Pep Armengol i amb la Lucy Lennox. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir avui fins la tarda a Catalunya Ràdio.
Gràcies a tu.
Torneu quan vulgueu.
Moltes gràcies i felicitats per la teva feina.
Gràcies, sí, felicitats.
Merci. Fem una pausa i de seguida rebo l'Aleix Manzano, que diu que porta novetats de Zenit, el nou format de TV3, aquest nou talent show de TV3.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Torna la Mercè. Del 20 al 24 de setembre, viu la Festa Major de Barcelona amb més de 700 espectacles de cultura popular, arts de carrer, música i activitats per a tothom. Consulta el programa al web lamercè.barcelona o descarrega't l'aplicació al teu mòbil. Surt al carrer i viu la Mercè. Ajuntament de Barcelona.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta clàssics dels musicals.
Gaudeix de la banda sonora de Broadway amb temes tan icònics com West Side Story, Els Miserables o La La Land, entre d'altres.
I a més, viu l'estrena del concert per a quartet de saxos de Kevin Hart.
Divendres 4 d'octubre a la Factoria Cultural de Terrassa i dissabte 5 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Des de les Fonts de Montjuïc, Piro Musical de la Mercè, amb banda sonora escollida per la cantant Rosalia. En directe, dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia ICAT.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un quart i mig de 7 de la tarda. És una mica Rafael Carrà, mira, mira. Mira pel cap. Explota, explota, més plor. Explota, explota, mi corazón. Aleix Manzano, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com
estàs? Rafaela Carrà, versió màquina, eh?
Home, podria participar la Rafaela, per no ser que...
Home, a veure, fill
ja m'entens, no?
No pot participar, la Rafaela Carrà. No, ja està, ja ha quedat clar. Venim de fer un tema molt seriós amb dos directors de càsting, els quals hauries de conèixer, per cert.
Pep Armengol.
Pep Armengol.
El conec. I ara m'ha fet una mica de vergonya saludar-lo, l'entrada.
I de Lucy Lennox, són dos cracs, eh?
Però és que a vegades soc tímid, no sé, em passen aquestes coses.
A tot això, falten només 11 dies perquè s'estreni a TV3, Zenit. Ara sentíeu aquesta primera sintonia, eh? És el nou show musical presentat pel cantant Miqui Núñez. Nosaltres en vam parlar aquí. De fet, el vas convidar tu.
I tant, recordo que el vaig telefonar jo, sí, sí.
Ah, i vam fer una exclusiva aquí a la tarda. La setmana passada vam parlar amb ell sobre aquest concurs on cantants professionals de totes les edats, hi haurà 4 grups d'edat, interpretaran èxits musicals per seduir el públic de cada generació. Hi havia generació Z,
exacte,
generació X, millennials i boomers.
Exacte, que és la teva favorita, la boomers.
Ets molt tonto, eh? Jo sóc pro-millennial. En fi, Aleix, què m'expliques?
Doncs recordem, jo vull recordar una mica això, un total de 24 famosos, com tu dius, amb l'objectiu de convertir-se en el cantant favorit de totes les generacions. I qui ho escull? Doncs el públic, atenció, que això crec que és una cosa molt important, el públic podrà votar des de casa, però també el públic que estigui al plató, perquè estava format per 100 persones, 25 de cada una de les 4 generacions que representen.
O sigui, cada dia a plató hi haurà 100 persones,
exacte,
diferents.
Diferents.
No serà sempre el mateix públic.
No serà sempre el mateix, com tampoc la gent que ho vegi des de casa.
No?
Així que cadascú podrà escollir qui es queda i qui marxa d'aquest concurs. Perquè recordem que hi ha rondes eliminatòries.
Ah, val.
Llavors anirem veient com anien setmana darrere setmana. El que també tinc curiositat és com planificaran i com s'estructuraran les actuacions. Perquè pel que em sembla, cadascun dels cantants, dels 6 participants de cada generació, podran portar la posada en escena com ells vulguin.
Val.
És a dir, que crec que l'atrezzo, maquillatge i tot serà cosa d'ells. És a dir, hauran de preparar una posada en escena des de zero i crear-la.
I això és en directe?
En directe els divendres, a partir del 4 d'octubre.
Mare de Déu, canvia
sí,
aquesta...
Sí, sí.
Sis cantants a cada gala.
Sis cantants, exacte, sis concursants, que la idea és que es mantinguin fins a arribar a la final. En total, 24 famosos, que encara ens falta descobrir una llarga llista. Recordem que amb el Miqui Núñez ens van comentar quines serien aquestes possibles... Bueno, els primers confirmats per participar. I si vols, fem un petit repàs, et sembla?
Per favor.
Doncs vinga, el grup de la generació Z, és a dir, els Centennials, tenim a la Mariona Escoda.
Home, la Mariona Escoda.
Exclusiva que ens va donar
el Miqui Núñez.
És concursant, exacte. Ella està a l'equip de Centennials juntament amb la Su, que és la capitana.
La capitana és la Su, la Mariona és una de les participants.
Una de les participants. Ara falten 5 per descobrir com tancaria aquest grup. I hem de dir una cosa, són capitans. Aquí vaig patir jo, vaig relliscar, no són coaches. És a dir, aquí, en el concurs, en el show musical, que és el Zenit, els cataloguem com a capitans i capitanes.
Per tant, la Su és capitana de la generació Z.
Exacte.
El Lil Dami, de la generació I, és a dir, la meva, els millennials.
Exacte, que tenim...
La Gisela, de la generació
exacte.
X... I en Joan Reig, de la generació Boomer.
Exacte, va, ho has dit.
Aquests són els capitans.
Aquests són els capitans que estaran assessorant els concursants per veure com poden arribar a la final i seran els seus... Bueno, formaran part d'aquest equip, llavors imagino que seran els representants de cada un d'ells. Si et sembla, anem a veure quina és l'altra exclusiva que ens va donar el Miqui Núñez, perquè el grup de la generació I, és a dir, millennials, tenim a Kelly i Saya. Love from my heart. A veure aquest tio en acció, eh?
Jo ja tinc favorit perquè l'he vist en acció.
Bueno, hem de dir que tu tenies un altre favorit, eh?
No, és aquest.
Però també t'agrada molt la generació X que tenim a Dolo Beltrán. Ah. És difícil, per escollir en quin et quedes.
Home, triaré la meva generació, els millennials.
Millennials sempre. I si et sembla, anem també amb la generació Boomer, perquè ens van confirmar que tindríem a Joan Herrero.
Tan encertada aquesta tria.
És molt atractiva i haig de dir que tinc curiositat per veure com són la resta. I per això avui, atenció, la setmana passada vam tenir el Miqui Núñez.
Sí.
I aquesta setmana doncs, m'agradaria portar alguna que altra sorpresa, perquè he volgut convidar una persona que coneixem molt bé en aquest programa i que formarà part de l'equip de capitans de Zenit. Vols que el presenti ja?
Digue'm, per favor, que és el de la generació millennial.
Només et diré que té 30 anys.
Oh, i tant.
Home, és del 1994. 80, 94, no? Sí, 94.
94, sí.
Exacte, 94. I ell és ni més ni menys que... Lil Dami!
Lil Dami, bona tarda.
Bona tarda, guapíssim.
Escolta'm, moltes felicitats i molt contents, eh? Que, sobretot perquè representis la generació millennial, que és la meva.
Bueno, home, sí, fa il·lusió, fa il·lusió. Ara està, no sabia que érem tu i jo de la mateixa generació.
Sí, perquè
no
perquè jo rasco.
Gran, eh?
No, perquè jo rasco pal. Però sí, clar, jo estic allà...
M'he dit que és una branca de 28 als 43 anys.
Clar, és que és molt gran, molt gran. Tinc 41, doncs estic allà i tu en tens 30.
Sí, jo 30.
Clar. Compartim generació, però no compartim edat. Escolta'm, Dami, molta il·lusió i moltes ganes de tornar-te a veure per TV3. Com estàs? Explica'ns coses.
Bé, molt content i a més perquè crec que és un projecte que fa molt bona pinta i per almenys pel que jo he pogut veure s'està tractant amb molt de mimo i molt de carinyo.
Això és important. Ara amb l'Aleix parlàvem dels capitans, que sou tu, la Su, en Joan Reig i la Gisela. Quina serà la vostra funció exactament? Perquè aquí dèiem capitanejar, dirigir, fer una
exacte,
mica de
què
coach...
Fareu?
Què feu? Què feu?
A veure, és... Com explicar-ho? Com donar suport a l'equip, representar l'equip, com donar la cara, entre cometes, però en cap cas ni jutjar ningú, ni ser coach, sinó més aviat nosaltres estarem amb el públic, cadascú tindrà la seva graderia, i jo estaré encarregat d'animar el meu públic, animar el meu equip, fer una mica de nexo, una mica pegamento.
Val, com una mica director d'orquestra, eh? Estan allà director d'orquestra.
Bueno, apuntador, si arriba.
I escolta, hi haurà rivalitats, perquè clar, al final l'objectiu és que guanyi una persona per totes les generacions, no un de cada generació, sinó una persona per representar a totes les generacions. Hi haurà pique entre vosaltres?
A veure, entenc el punt. Per començar, per almenys, jo parlo de la meva part, sempre que hi hagi pique, jo sempre intento... mai a pique, és com rivalitat sana, la broma, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ells hi hauran piques. I també perquè crec que un dels punts del programa és que tot es busca des del positivisme, tant les opinions que es diguin o el que... Vull dir, aquí ningú ve a destruir la carrera de ningú ni a tirar pedres sobre el sostre a ningú, ni molt menys. Al contrari, és com per passar-ho bé, fer covers, mesclar generacions i veure el que pot sortir dels talentassos que hi ha.
De moment, de la teva generació, del teu equip, diguem-ne, coneixem en Kelly Isaia, que ens el va donar en exclusiva en Miqui Núñez. Tu coneixes a la resta de participants, a la resta de concursants del teu grup d'edat?
Em faig l'interessant. Algo conec.
Els coneixes tots.
Conec. Algo conec, algo he vist, algo he vist.
És a dir, és un sí com una casa de pagès.
Com una casa.
Com una casa de pagès. Home, ens donaràs... Què vols?
No, jo vull preguntar una cosa relacionada acabant amb això, amb les generacions. Clar, a mi em passa, per exemple, jo sóc una mica tresina i me n'he adonat que potser jo com a persona no encaixo la generació en la que estic. Jo vull preguntar al Lildami, tu et sent representat per la generació millennial o potser et quedaries amb la dels boomers?
No, home, no, si es queda amb alguna és la de més a baix.
Anés, tio, però què és aquesta faltada tan gratuïta?
No, però pot passar que diguis, mira, doncs per gènere musical però... em quedo en aquest.
Prou, l'altre dia ja m'ho vas fer a mi, ens està menys tenint els dos.
No.
Jo em sento còmode on estic, vull dir, el fill del mig, no? Entenc que...
Clar,
que la hi ha moltes coses de la generació que venen ara que potser em costa més d'entendre i de les que van per sobre meu que també, vull dir, cadascú està la generació que li toca i la que li ha tocat. Si al final
aquest és un bon capità.
La resta són parides.
Bon capità.
I escolta, has dit que coneixies alguns dels concursants. A veure, n'hi ha 6 en el teu equip. Un ja el sabem, que és en Kelly Isaia. En queden 5. A veure, digue'ns algun nom, Dami, una exclusiveta.
Perdoneu, el Miqui us va donar una exclusiva?
Ens va donar 2 noms. Per...
Ah,
dos
vale,
noms.
Jo l'igualaré també. Va. Una no puc donar-la. És a dir, jo una no puc quedar per sota. Com
ara,
a mínim l'haig d'igualar.
Aquest és el pique que volem.
Aquí m'agrada molt bé l'Indami.
Llavors, jo us diré una del meu equip i una d'un altre equip.
Oh, m'agrada.
Oh, això està molt val, bé.
Vale, quina voleu primer?
Primer la del teu equip.
El teu equip sempre.
Vale, la del meu equip... teniu algun redoble de tambors?
Sí. Fran, pots buscar un redoble de tambors? Que
tenim aquí les persones amb tambors.
La missa és molt important.
Per posar-li una miqueta més... Vale. El meu equip, Manel Navarro.
Oh! Per favor, do it for your lover. Mira, moltes ganes de veure Manel Navarro i, per favor, de deixar de relacionar-lo amb el gall maleït.
No, exacte, perquè... ni tampoc relacionar-lo amb que va quedar en posició 26.
Perdona, que és un noi que canta superbé. És un noi molt interessant, que canta molt bé, i tu també n'hi ha el gall. Ja prou.
No passa res, s'ha de treure d'aquí.
Ja prou.
De negoci.
M'encanta. Això és una tria.
Jo no el conec en persona, però tothom m'ha parlat molt bé d'ell.
Encantador. Encantador i molt aterrat, tu. T'agradarà.
Tinc ganes de conèixer el Don.
T'agradarà. T'agradarà, per tant?
Us dono un de l'equip de la SU.
Ah, per favor, així ens agrada.
Ai, dels més petits, aquest és el meu.
Vale, va.
A veure, redoble.
A l'equip de la SU hi haurà també l'Escorpio.
Oh! Ja està plorant, ja.
M'encanta, eufòria, vibes, clar que sí.
Home, per favor, clar que sí, la Su tindrà la Mariona Escoda i l'Escorpio, per tant.
Oh, mira, dos d'eufòria, això és una cosa, eh? Pot ser divertit.
Ah, punyeteros.
Per cert,
punyeteros.
Que l'Escorpio, ella clarament sabia que era concursant i ens han volgut enviar un missatge.
No, què m'estàs dient?
Sí, vinga, va.
Hola, amics de Catalunya Ràdio, soc l'Escorpio i us veiem a Castellà de Zenit, a les Energies Z, donant moltíssima canya. Tinc moltíssimes ganes de començar, així que espero que ho veieu tots i totes. Mua, un petonàs.
Home, per favor, a partir del dia 4 d'octubre...
4 d'octubre, en directe.
És en directe tot, Dami?
Yes, sir.
Buah, Déu-n'hi-do, no? Si han de canviar tots els escenaris en funció del que vulgui l'artista per fer la seva representació.
Però m'han explicat una mica el funcionament. Ai. I està molt ben pensat.
Ai, quines
està
ganes.
Està ben pensat, en plan que no es quedaran ni temps morts. I alhora deixaran que la gent pugui tenir la seva performance. M'explico?
Serà dinàmicot? Val, ja m'imagino diferents escenaris.
Ostres, quins nervis.
Ai, si no, com ho fas, això?
I el Dami, tu com a capità...
Espera, que li he tirat aquí un cebo, a veure si l'enganxa. Diferents,
perdona,
diferents escenaris, és l'única manera que se m'acut.
Ah. Ah.
També és un sí.
Ja que és un sí, exacte. Lil Dami, no, per cert, tu no. Com a bon capità... Digues, digues.
No, que jo dic moltes coses, però a mi se m'ha d'aprendre amb una capa, tot el que dic.
A veure, va,
tu com a bon capità, quin consell els hi dones als concursants? Perquè jo sé, per exemple, he parlat amb l'Escorpio fa poc i està nerviosa. I està home, molt no, nerviosa. Tu quin consell els hi dones com a bon capità del Millennial?
Que res és tan important, tio.
Això en és plan, veritat.
Anem a intentar-ho fer-ho bé, no? Anem a intentar fer les coses el millor que puguem, però que al final del dia, en aquest cas, és música i ja està.
I que és un joc.
Res és
que
tan
és
important
joc,
i res durarà per sempre.
Això és molt de Millennial. Està molt aterrat a terra i saber que, per sort, tot s'acaba, lo dolent també. Escolta'm, Dami, et sentirem, de fet, et seguirem el dia 4 d'octubre, estarem en directe allà, al peu del canó. Un plaer parlar amb tu, bonic. Una abraçada.
Adéu, guapos, que tingueu bona tarda.
Adéu. Aleix Manzano, escolta'm, dilluns que ve no, però l'altre ja hi som,
Per favor, i que la gent vingui de públic a Zenit, sisplau, perquè poden enviar un correu electrònic a public@zenit3cat.cat o, si no, un WhatsApp a través del telèfon 690-030-279.
Nosaltres enviarem l'Aleix Manzano de públic i ens ho explicarà tot sobre Zenit. Gràcies, Aleix.
Que vagi bé, gràcies a vosaltres.
I nosaltres ara ens toca parlar d'animals. Va, som-hi.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Ounat, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
Avui és dilluns i, per tant, saludem la nostra experta en comportament i benestar animal, la Maribel Vila, tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta del racó de Milú. La podeu trobar a les diferents xarxes socials. Maribel Vila, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Pues jo sempre et dic el mateix, estic molt bé, perquè em fa molta il·lusió sempre venir a aquest programa.
I a més, avui t'ha de fer especial il·lusió, perquè com cada 15 dies amb la Maribel donem resposta a les consultes que vosaltres ens feu arribar a través del número de WhatsApp, ja ho sabeu, oients, el 607-070901, 607-070901, consultes breus, una noteta de veu breu, que us estimem molt. Però no en sou notetes de veu de 3 minuts, que si no després ens tornem bojos. Cortetes, al 607-070901. Entre tots els que envieu nota de veu, sortejarem el regalàs Donut. És aquesta empresa que elabora menjar fet amb aliments naturals de proveïdors locals, amb carns fresques, ingredients que milloren el benestar animal i formulacions equilibrades. Per tant, avui, al final de la secció, direm qui s'emporta aquest superregal, que no és ni més ni menys que l'alimentació durant un mes pel vostre gat o gos... pesi el que pesi. Això sempre ho matisem,
Això ho vam matisar el primer dia.
Ah, perquè és el primer que vam pensar, ostres, els nostres gossos que pesen 30 quilos, també, o em donaran menjar pel chihuahua.
Sí.
Dit això, va, sentim les consultes dels oients. La primera, en Ramon. Maribel, què ens diu?
Hola, bona tarda. Me diuen Ramon, t'ho truco de Sabadell. A veure, que tingues un segur per un gos, pareix que ho trobo bé, però per un gat ho considero interessant, tindré un seguro. Gràcies, bona tarda i feliç programa.
Mira, el Ramon, interessant i a més oient habitual de la tarda, perquè fixa't que fa referència la setmana passada, que vam parlar de la nova llei de protecció animal, que dèiem que hauríem de tenir
una assegurança.
A veure, què li hem de dir al Ramon?
Bueno, que la nova llei de tinença responsable no inclou els gats dintre de l'obligació de tenir un seguro de responsabilitat civil. Tot i així, tindríem que fer alguna consideració. Per exemple, si tenim un gat que mai surt de casa, està clar que és difícil que aquest gat pugui causar algun... pugui causar algun accident
estrany,
o algun desperfecte.
Sí.
Tot així, sempre tindríem que tenir en compte que potser ve un veí a casa un dia perquè se'ns demana ajuda i aquest gat pot arribar a fer alguna cosa. Si és un gat que té accés a una terrassa, va a casa d'altres veïns, o és un gat que potser té accés a un pati i surt al carrer, tenim que pensar que potser un gat es pot creuar una carretera, un carrer, podria causar un accident de cotxe. Llavors, tindríem que valorar una mica quin gat tenim i si surt o no surt. En funció d'això, doncs, fer una assegurança. Moltes assegurances de la llar inclouen la tinença d'animals. Només posen tinença d'animals. Llavors, aquí inclouríem també el gat. Com a normativa, com a llei, no és necessari, ¿vale? Però aquí tenim que valorar. També recordar que no és el mateix una assegurança de responsabilitat civil que una assegurança mèdica. I aquí sí que és una mica en funció, doncs, cada un de si creu que és necessari, doncs, tenir una cobertura quan el seu animal es posa malalt. També hi ha moltes assegurances mèdiques que inclouen les visites anuals, tests anuals, vull dir que això cada un tindrà que mirar.
Ramon, perquè t'imaginis, responsabilitat civil seria per si el gat, en aquest cas, fa algun mal a tercers, i en canvi l'assegurança mèdica és com tu si tens una mútua privada, que és pel que li passi al gat. Per tant, dubte del Ramon, resolt, no l'hauries de tenir per llei, però pensa una mica de lògica, si el gat és d'aquests gats que volten pels llocs, doncs pot arribar a passar alguna cosa, per tant no està de més pagar, que costen 20 euros a l'any,
de
vegades.
Sí. Però passa que això, que si tenim un gat que mai surt de casa, que a més és un gat tímid, que quan truquen a la porta
no
s'amaga, doncs potser no val la pena.
Següent consulta. A veure, sentim-ho.
Hola, bona tarda. Mira, tenim un Maine Coon que està una mica acostumat a menjar humit i vam voler donar-li, perquè li donàvem el que ja ens li donaven, vam voler donar-li un de menjar humit millor, de millor qualitat, i no el vol. Llavors era per si coneixeu algun truc, alguna trampeta o alguna cosa, per a veure si, o com fer-ho perquè s'acostumi a menjar humit millor. Vale? Gràcies.
A veure, primer m'hauràs d'explicar què és un Maine Coon.
Maine Coon diuen que és el gat que s'assembla més al gos. Curiosament, és un gat molt gran, és espectacular, i diuen que té un temperament que és comparable, bueno, perquè són molt afectuosos, busquen molt el contacte. Que això també un dia tindríem que parlar dels mites dels gats, perquè els gats realment busquen el contacte, la majoria. La meva germana en té un, per exemple, que inclús parla, vull dir,
com?
Els de matins parla, li miola d'una manera determinada quan vol menjar o quan vol atenció.
O sigui, un dia hem de fer un tema.
Sí.
Hem de convidar
ta
germana que ens expliqui això,
I el Maine Coon és això, és un gat molt gran, és espectacular i molt afectuós. Dir una cosa que jo crec que moltes persones no saben, i és que els gats en general són neofòbics alimentaris. Què vol dir? Que no els agrada provar aliments nous.
Ah, neofòbics alimentaris, com els nens.
Sí, una mica, doncs. Llavors, igual que el gos pot estar 3, 4 dies, inclús 7 dies sense menjar, i de fet hi ha gossos abandonats, doncs, que estan molt temps, un gat, a partir dels 2 dies, entra en risc. Entra el dies perquè pot tenir conseqüències hepàtiques.
Uh-huh.
I, de fet, normalment, si un gat més de 3 dies, és que el tens que portar corrents a un hospital.
Ah,
per tant, que no mengin, perquè tu canvies el pinso o canvies el menjar, anem en compte. I fem-ho molt bé, si és que es pot. També dic que els gats són sumament carnívors, bastant més que els gossos. Llavors, podem començar a introduir el nou menjar acompanyat, doncs, per exemple, petxuga de pollastre bullida, que els encanta, fetges de pollastre bullits, però té que ser molt gradual i molt a poc a poc.
Per tant, hauríem d'anar combinant fetgets, per exemple,
amb lo nou.
O un pit de pollastre, o l'antiga alimentació amb la nova. Anar fent progressivament, no? Cada vegada augmentar el percentatge.
Sí, molt a poc a poc. També una altra cosa que podem fer és escalfar una mica el menjar humit, escalfar-lo una miqueta, perquè és més palatable, fa més aroma i, per tant, el gat pot tenir. Però, o sigui, tindria que posar-me una balança, eh? Si jo veig que tinc un gat que jo li poso una nova alimentació i que realment no em menja, fem això, dona'ns uns temps, però...
Si no recula.
Si no recula, perquè posem en risc la seva vida si és que no menja més de 2-3 dies.
Per tant, ja ho saps, eh? El consell de la Maribel, anar fent progressivament, anar barrejant l'alimentació antiga amb la nova i, a més, posar-li coses doncs,
sí,
que li despertin afegim, interès.
Afegim al plat, doncs, algú suculent, no? Algú molt bo i que sigui car, que és el que els agrada. Sí, sí.
Havia pensat que deies car, no, carn. Va, una altra consulta, la de la Mari Carmen.
Bona tarda. El problema el tenim amb el gos de la meva filla, que ara fa uns mesets s'ha adoptat un gos, ¿vale? Que deu tindre ara uns 9 mesos. És un cruce, no sé com es diuen en català.
Un patané.
Pastor alemà i un setter irlandès, d'acord? L'han adoptat. I, bueno, i el problema que han tingut aquestes vacances, que s'han mogut una mica amb el cotxe, és que aquest gos es ficarà al cotxe i al cap d'un minut comença a babejar. A babejar, molt nerviós, no, no borde ni res, però babeja molt i pobret, doncs, pues, claro, penses, ho està passant malament. I jo dic, no sé quina solució pot haver-hi, donar-li una pastilla per atontar-lo o què se li pot donar amb aquest gos perquè no estigui tan nerviós. Li han dit els veterinaris que ja s'anirà acostumant, però, claro... A veure si teniu alguna solució. Gràcies.
9 mesos. Barreja de pastor alemany i setter irlandès, que sapiguem. I babeja molt al cotxe, clar.
Sí.
Ansietat, purament, no?
Bueno, o també mareig físics. Per exemple, jo vaig adoptar fa molts anys amb una gosseta que venia, doncs, de Galícia. Mai agafaven el cotxe. Jo vaig trigar 6 mesos en què s'acostumés, pobreta, doncs perquè era una falta d'hàbit. Llavors, clar, contra més es maregen, més ansietat generen i, per tant, més anticipa. Llavors només veuen el cotxe i els fas pujar i ja comencen a babejar. Vale? Dic que és algo relativament comú. Hi ha molts gossos que no tenen aquest costum i que l'adaptació al cotxe té que ser progressiva i molt progressiva.
I com la podem fer?
Pues mira, posar el gosset a dintre del cotxe i fer un tomb molt petit, o sigui, fer res...
Una volteta
molt petita, baixar, premiar, no? Que comença a relacionar el cotxe i fer alguna cosa que amb ell li valgui la pena agafar el cotxe.
Mm.
Moltes vegades també el que passa és que agafem el cotxe per portar el gos al veterinari. I amb els gats també passa igual. Llavors, la mala experiència que és condicionament clàssic. O sigui, anem a un lloc on, a més, em manipulen, no m'agrada.
Sempre que vaig al cotxe em porten al veterinari.
Exacte. Però això hi ha molts casos, eh? És que sempre que agafem el cotxe, bueno, i què fas? On vas amb el cotxe? Al veterinari, vale. Pues sí, en vés del veterinari, anem a un parc, o anem una mica a la platja... Llavors, fer-ho molt progressivament. Primer comencem amb voltetes curtes, anem allargant. Molt important, no portar el gos, bueno, on vulgui el cotxe. A vegades creiem que l'espai que estigui, que es pugui activar. Contra més encaixonats estiguin, menys es mouen i menys possibilitats de mareig.
Per tant, transportir?
És ideal el transportint. Vale? El que passa és que moltes vegades dius la paraula transportint i la gent es posa els pèls com...
Una gàbia.
No, una gàbia tancat. No, al revés, fa que no vegin tant, baixes l'estimulació i, a més, baixes el moviment, redueixes el moviment. Llavors fa que això no es mereixi tant. Una altra cosa important, no donar-li aliment mínim 2 hores abans. Això amb el temps acabarà passant, però, evidentment, si té menjar, l'acabarà muitant, la bilis, el malestar que li genera el vòmit també fa que tingui més ansietat per al cotxe. I també, si tenim que agafar el cotxe, doncs parades freqüents. Bueno, jo crec que si ho fem aquesta adaptació progressiva, molt mica en mica i molt poc a poc, les parades ja no seria. Si fem això, el gos s'acaba acostumant, perquè és una qüestió d'hàbit. Però per fer això necessitem constància i dir, vale, és algo que millorarem. També passa moltes vegades, no agafem el cotxe mai, i a les vacances ens peguem 600 quilòmetres, vale? I el gos, bueno, arriba, va vejant, tot moll, fa pena. En un cas molt, molt, molt saber, també podem mirar productes antimareig. Com sempre dic, bueno, jo tinc noms i hi ha coses, però pregunteu al veterinari. La idea no és que la tonti, vale? Molt important sempre quan parlem de medicacions per relaxar els gossos, tant sigui per focs artificials, sigui perquè tenen ansietat o tenen por, no és atontar el gos, és reduir aquesta ansietat.
Sí, perquè de vegades tu veus el gos atontat, però l'ansietat va per dins, igualment.
Correcte, correcte.
No li estem evitant cap
mal
al gos,
eh? No li estem evitant, estem paralitzant el cos, per dir-ho d'alguna manera, però la ment segueix ansiosa.
Per tant, Mari Carmen, consell de la Maribel, anar-la adequant progressivament i que cada vegada que feu el cotxe sigui per una cosa positiva per ell o per ella. Primer un tomet curtet i després aneu allargant.
Que no mengi i també, si pot ser, transportint o limitar l'espai que tingui poc moviment.
I última consulta, la de la Vera.
Hola, bona tarda. Em dic Beba i soc de Tarragona. La meva consulta fa referència al pinso dels gossos. Voldria saber si és dolent canviar sovint de marca de pinso. I una altra cosa, mai he llegit l'etiqueta de composició dels pinsos que he comprat. Voldria saber si hi ha alguna cosa, si ho vull fer, no? Si hi ha alguna cosa important a tenir en compte en aquesta composició. Moltes gràcies.
Curteta i al peu, la Vera, tu. A veure, què li podem dir?
De fet, tots els oients, eh? Sí. O sigui, m'encanta perquè són curts i, a més, molt clars amb el que volen. Sí. Bueno, el fet de canviar de pinso jo crec que és necessari. De fet, es recomana. Es recomana, doncs, perquè, primer, tenir tota la vida el gos amb el mateix gust de menjar...
Però podem canviar de sabor, però no de marca, per exemple, no?
No, també es pot canviar de marca. Uh-huh. De fet, moltes intoleràncies apareixen al cap d'uns anys de menjar el mateix producte. Llavors, es recomana el canvi. El que passa que el canvi, una mica com hem dit el dels gats, també té que ser molt progressiu. Sí. I dir que hi ha gossos que són molt delicats de panxa i altres no. Jo tinc llauradors i podem fer el canvi, vamos, el mateix dia, tres vegades de pinso i no li passaria res. En canvi, tinc un altre que en seguida començaríem amb les diarrees. Sí que tenim que fer-ho i tenim que buscar doncs, pinsos el més natural possible. Aquesta oient pregunta com llegir una etiqueta de menjar. Jo crec que és de les tasques més complicades, més que fer un màster, en qualsevol cosa, perquè realment és... també tindrien que fer un monogràfic sobre aquest tema. Jo destacaria dues coses molt importants. Distingir en el que són productes i subproductes. Això és la clau una mica de l'etiqueta. Productes són tot aquells menjar de qualitat i normalment implica proteïna alta, proteïna de carn. Vol dir que sigui pollastre, xai, conill, salmó. I després hi ha el subproducte. El subproducte aquí són farines o productes de segona qualitat, com vísceres, paulles, òrgans, on no són aptes per al consum. Llavors, moltes vegades, el subproducte, contra més subproducte tens, més baixa qualitat. Jo he agafat la primera etiqueta que m'he trobat a la xarxa i, per exemple, composició. Salmó fresc deshuesado, està en castellà, 13%. ¿Vale?
Ostres, que poquet.
Vol dir que això és el que hi ha fresc. Menjar fresc té un 13%. Salmón deshidratado, arenque deshidratado, pescado blanco deshidratado, un 32%. Vol dir que aquí hi ha més subproducte que producte.
Que producte.
Vale? Després, una altra cosa molt important és mirar que no tingui antioxidants sintètics, perquè aquests, tot i que diuen que amb les quantitats adequades no creen, no fan mal, també hi ha estudis que diuen que amb temps, amb molt de temps, això pot causar doncs, càncers i altres problemes. I aquests antioxidants sintètics són el BHA i el BHT. Millor buscar vitamina E, oli romaní. Llavors, aquesta etiqueta, no, que m'ha fet gràcia, doncs veiem que de salmó fresc en té poc, però en canvi no té cap antioxidant sintètic. En canvi, té...
Com pensen per aquí.
Oli de romaní, flors de calàndula, vitamina E, vitamina A, vitamina D i vitamina A en tenia. Per tant, no té molt menjar fresc, però no té molts conservants ni additius. Vale? Com he dit, és supercomplicat. Jo em centraria en producte i subproducte. També recordar que el que primer apareix en l'etiqueta acostuma a ser el producte principal. Vale? Uh-huh. I buscar això, buscar que no tinguin tampoc molts olis de palma, evidentment, que ara en teoria tenien que estar prohibits, però encara jo crec que n'hi ha en alguns menjars. I està clar que contra més car és el producte, això és com tota la vida, no? Contra més clar és el producte...
En teoria hauria de ser més bo, no?
Més bo, no? Moltes vegades jo veig sac de pinsos de 12 quilos a 10 euros. Podem imaginar que el producte... Millor dir, que no hi ha res de producte
fresc... Tot és subproducte, no?
Tot és subproducte, uh-huh. Vale? Una mica de bueno, això també depèn de les possibilitats, evidentment, de cada un.
Doncs ja ho sabeu, com llegir una etiqueta del producte dels vostres animals, el que els hi doneu, i no tingueu por d'anar canviant, això sí, paulatinament, perquè l'animal s'hi vagi acostumant, sobretot en el cas dels gats, però també en el cas dels gossos. Avui acabem aquestes consultes i he de dir que s'emporta aquest menjar durant un mes, gentilesa de Ounat, la Vera. Precisament que parlava de canviar menjar, doncs mira, Vera, t'enviarem menjar per un mes pel teu animal i així li pots anar fent el canvi. Més consultes les podeu enviar al 607-070901, 607-070901, i la setmana que ve, no l'altra, tornem a resoldre tanda de dubtes. La setmana que ve un altre tema amb la Maribel Vila del Racó de Milú. Gràcies, Maribel.
Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
Les ou natus encantaran, els peluts i els felins perquè són boníssimes, i a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que ou nat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Ou nat, alimentació de veritat per gossos i gats.
10 minuts i seran les 7 de la tarda. Alerta, perquè obrim fira. Podeu començar a trucar al 93-201-7474. 93-201-7474.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Pinchando el disco que a mí tanto me pone.
Va, i mentre espereu que... Espero que truqueu, deixeu-me saludar. Montse Virgili, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A partir d'ara em visitaràs a les tardes, no?
Sempre.
Així m'agrada. Si
vulguis que m'ho demanis, jo baixo aquí amb l'escombra. Avui baixo amb l'escombra.
Baixes amb l'escombra?
I amb el pal de fregar.
Escombra i pal de fregar, alerta, sí. Perquè les dones i els dies, a partir de les 9 del vespre, quan s'acabi el Tot Costa, avui diu que porta escombra i pal de fregar. De què parleu?
De porteres.
M'encanta.
Apa, noies, que ja ha arribat l'hora d'escombrar un xiquet al carrer. I entre el rasca i rascada, l'escombra, les coses del barri, jo els explicaré.
Tan important, aquest món de les porteres?
Tan important, i una feina tan imprescindible i tan invisible, perquè més si et fixes, els porters no tenen aquest farum que fa de la portera. S'ha fet servir moltes vegades com a sinònim de xafardera.
Portera és safreig.
És una portera, aquesta noia.
Sí, és
portera,
veritat. Eh? I els porters, en canvi, no són elegants, no, i
a vegades es parla d'ells fins i tot com a conserge.
És veritat.
És molt fort, això, eh?
Em sembla tan bèstia.
És que, clar, que aquí cada dia rasquem una cosa i cada dia trobem un pecat.
I cada dia aprenem amb la Montse Virgili. Montse, però com ho enfoqueu, això? Parleu amb porteres?
Sí, a les 9 de la nit ens podreu sentir a Catalunya Ràdio. La Judit Pastor ha anat a conèixer una portera, que és la Paqui,
que
ens parlarà de la seva història, de l'Eixample, a una casa d'aquestes que encara tenen porteria, però després, a més, parlarem amb el sindicat de les porteres de Catalunya, que existeix.
Per favor, nena.
Sí, sí, perquè, clar, diner, ja et pots pensar, economia submergida, espera que et deixo 5 eurets i em cuides la nena, ai, el llibre d'Amazon que no sé què, ui, que no l'he rebut, torna mal...
I fan tasques que no vindrien a tocar.
No, i a més, el diumenge que la senyora estava allà mirant la sèrie i tu la fas baixar igual, bueno, tu no, perquè tu ets una persona com Déu mana, però la fas baixar igual perquè t'obri la porta, perquè la teva veïna s'ha quedat allà que no pot obrir no sé què, i t'és igual els horaris d'aquella senyora. No?
I la nocturnitat, i les hores extra... Vaja, vaja, una mica l'explotació del món de les porteres.
L'explotació, i després moltes vegades, això és molt greu, vivien molts anys en una finca i quan es jubilaven les feien fora.
Perquè, clar, ocupaven l'espai, normalment eren els principals, o els entresols,
o a vegades
a la mateixa porteria,
tot,
o l'àtic. No?
Exacte. I després tu et jubiles i ja un nen a cap a casa. Tenies casa, doncs ara ja no en tens.
Mira, t'has quedat sense.
És molt dur, eh?
I tant, si és dur.
Sí, que hi ha tota una història aquí, no només la part aquesta anecdòtica i folklòrica que podríem dir, sinó tot un món d'històries darrere. Això avui a les 9 de la nit, si ens voleu trucar en directe...
Poden fer-ho?
I tant, 93-201-7474, si teniu històries de porteres.
Històries de porteres, avui a partir de les 9, a les dones i els dies, amb la Montse... Ja ho diré bé. Montse Virgili, això és simpatia fonètica, nena?
Ah, sí,
t'hauries de dir Montse Virgili.
Ai, sí, clar, jo em dic el que tu vulguis.
Amb la Montse Virgili.
Jo tenia un porter que es deia Ramon.
Ah, sí?
I no empaitava les criades.
Millor, perquè mira aquesta cançó, Déu-n'hi-do, quan l'analitzes avui en dia.
Quan l'analitzes.
Avui, a les 9 del vespre, i com cada dia, de dilluns a divendres, la Montse Virgili amb les dones i els dies i tot el seu equip. Ens sentim demà. Entre 6 i 6:45.
Sí, sí, quan
apa, fins demà.
Tu demanis un.
Nosaltres acabarem avui la tarda a Catalunya Ràdio. Abans de deixar-vos amb el Tot Costa, fem fira i saludo el Joan Carles. Joan Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Joan Carles?
Doncs molt bé, molt bé. Aquí de víspera de festa, demà festa...
Ah, clar, punyetero. Ets de Barcelona o de Tarragona?
Jo estic a Barcelona, bueno, al Maresme.
Ah, per tant fas festa, punyetero?
Sí.
Carai, tu, quina sort. Nosaltres seguirem aquí. Escolta'm, et pots emportar un lot de galetes virgínies, galeta d'avena, galeta de taronja banyada en xocolata, una altra banyada en xocolata negra i coco, una altra banyada de xocolata negra sense sucres afegits i així un llarg etcètera d'aquest lot de galetes virgínies. A veure, jo et faig una pregunta i si l'encertes, tu em portes. Si no, te'n faig una altra. És a dir, de les dues, mínim m'has d'encertar un 50%, d'acord?
D'acord.
Vinga, va, Joan Carles, som-hi. Primera pregunta. De quina ciutat catalana són les festes de Santa Tecla que s'han celebrat aquests dies? Et dono tres opcions. Terrassa, Tarragona o Reus?
Doncs aquesta és una ciutat perquè... Bueno, vaig bastant per aquesta ciutat o allà al voltant.
Mm-hmm.
I és la ciutat de Tarragona. Sí, sí.
Marquem Tarragona, segur?
Sí, Santa Tecla, Tarragona, sí.
Santa Tecla, Tarragona, i és correcte! Clar que sí, t'emportes aquest lot de galetes Virgínies. Moltíssimes gràcies per trucar-nos, Joan Carles. Una abraçada molt forta. Fins ara. Adéu, adéu. Parlava sota el mar, també, en Joan Carles. Rosa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truca, Rosa?
Des de Navarcles.
Des de Navarcles. A veure, disposada també
el
a fer...
El Bages.
Ho sé, Navarcles, el Bages. Mira, és que abans ha vingut la Maribel Vila, que l'has sentida, amb la secció d'animals,
sí,
i ella ve...
Sí, la conec, la Maribel.
Ah, del Bages, la coneixes?
Sí, perquè jo sóc presidenta d'una associació de nens amb autisme i portem els nens al Racó de Milú.
Ai, per favor, ara quasi m'he emocionat, eh? Escolta'm, porteu els nens amb autisme al Racó de Milú, per tant, coneixeu la Maribel del Bages. Doncs mira, ja està tot dit, tu. Hem tancat el cercle. Ai, que bonic. Escolta'm, Rosa, de Navarcles, a veure, dos preguntes, me n'has d'encertar una per endur-te aquest lot de galetes Virgínies.
L'anterior no la sabia, eh?
Serà fàcil, va, anem a la primera. Segur que aquest estiu heu sentit o has sentit o ballat aquesta cançó, una cançó que diu...
La Marina està morena, la pancina fa una trena, lo rompe, ho trenca, lo rompe...
Aquesta cançó és dels Figaflaues, però la pregunta és... De quina localitat catalana són el duet dels Figaflaues? Són d'Igualada? Són de Valls o són del Vendrell?
Ni idea. Diré el Vendrell, per dir alguna cosa. Però ni idea, no sé ni qui són.
Home, els Figaflaues, que no havies sentit mai aquesta cançó?
No,
són del Vendrell.
No són el meu estil.
Són de Valls. Per tant, incorrecte. Però et faig ràpidament una altra pregunta, d'acord? Si l'encertes, t'emportes el lot de galetes. Vinga, va.
Sap greu, pels Figaflowers.
Anem al Japó. Quina és la capital del Japó? Osaka?
Tòquio.
Tòquio?
Sí, és Tòquio.
I la resposta, Rosa, és correcta. Lot de galetes Virgínies. Bravo! Clar que sí, t'emportes aquest lot de... Poseu-li uns aplaudiments. Ara. Gràcies, Rosa. Una abraçada bonica. Adéu, adéu.
A vosaltres. Adéu.
Us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Nosaltres ens sentim demà a partir de les 4 de la tarda. Adéu, adéu.
Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme. Ja fa 4 temporades que t'ho expliquem tot a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tenia el
i amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. A l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes, amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tendal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
Benvinguts al Mediterrani. És aquí on comença el nou repte de la travessa. 11 parelles disposades a creuar Catalunya de nord a sud, amb un únic objectiu: ser els primers d'arribar a la meta.
L'aventura continua. La travessa, Expedició Mediterrani.
Dimecres estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.